11 i Betres Ràdio, més informació puntual a l'emissora pública al punt del migdia. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim en Manual, el programa per nins, joves i famílies d'IB3 Ràdio, que com cada dissabte arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança. Avui a la secció de l'especialista parlarem sobre una iniciativa. Un grup de professionals de la psicologia ha impulsat l'Associació de Persones amb TDAH de Mallorca per donar suport i assessorament a infants i joves i també a persones adultes. Avui en parlarem amb ells. Després tindrem la nostra tertúlia, com sempre. El tema d'avui és interessant. Com influeixen els missatges d'autoajuda i d'èxit de les xarxes socials en joves i en adults? En parlarem d'aquí a una estoneta. I a l'Espai Juvenil coneixerem millor un dels nostres talleristes. Na Margarita farà un test a na Irene, de Xinigamis de Mallorca. I, com sempre, també descobrirem diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Esteu preparats? Idò, arranca la primera hora de No Venim en Manual. Les associacions són sovint un punt de suport per famílies que conviuen amb alguna dificultat o condició concreta, ja que permeten no només compartir experiències, sinó també accedir a recursos o rebre orientació professional o entre iguals. A les Illes Balears hi ha una associació dedicada al trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, el TDAH, que ha iniciat recentment una nova etapa. Després d'anys gestionada per les famílies, ara passa a estar coordinada per un equip de professionals que vol donar continuïtat a la feina feta i ampliat suport, a més d'infants i joves, a les persones adultes. Avui en parlam amb Mateu Cervera, catedràtic de l'àrea de personalitat, evolució i tractaments psicològics de la Universitat de les Illes Balears i actual president de l'associació. Bon dia, Mateu, com estàs?
Bon dia.
Bé, anem a parlar una miqueta d'aquest projecte que heu iniciat. D'on ha sorgit aquesta nova etapa de l'associació i què vos va dur com a professionals a reprendre aquest projecte que havia començat de la mà de les famílies?
Bé, l'associació té una llarga trajectòria de principi d'aquest segle, que era més de 20 anys. Jo ja hi era quan va començar i van donar suport com a professional, però va quedar en mans el que ha de quedar a les famílies en aquell moment, no? A més, era bàsicament de famílies, ara ho hem ampliat a adults també, perquè això ha anat canviant. Però bé, aquelles famílies que van agafar gran empenta i entusiasme, ho van mantenir molt d'anys bé. L'associació ha funcionat molt bé també durant, ja t'ho dic, aquests anys, i va tenir molt de socis. Estava en una seu social en un centre privat, que van cedir espai. Però clar, amb el temps la gent inicial va tornar major, evidentment, passa temps. Clar. No van trobar relleu, van tenir dificultats també, diguem-ne, per mantenir-se. El centre també dels espais era dificultós mantenir-ho. I se van contactar fa gairebé un any, dient que bueno, tenien moltes dificultats ja de socis i econòmics i de no trobar gent, i que pensaven tancar l'associació. Aleshores, un grup també de companys, de psicòlegs també, tant de la universitat com psicòlegs que col·laboren amb jo, però a nivell més professional, vàrem decidir agafar l'associació perquè ens sabia molt de greu que moris d'aquella manera, no? La idea és que torni a les famílies i les persones, però està costant perquè avui en dia la gent té poc temps i té dificultats. Clar. I nosaltres mateixos ens adonam, no? Cada dimarts de matí dedicam a l'associació, gairebé som 3-4 persones, que hem de dedicar 4 hores a gestionar tot allò. Vull dir que és difícil, però insistirem en que realment això quedi en mans de pares i de persones amb aquesta afectació.
Molt bé. Explica'ns una mica què fou actualment des de l'associació, a més de reunir-vos i tota la tasca d'associacions, que hi ha paperum de vegades. Quins serveis són els que oferiu a les famílies?
Bé, primer hem hagut de normalitzar econòmicament, perquè havíem perdut molt de socis també, i ara ho hem aconseguit regular, i a partir d'aquest moment el que hem començat a fer és un assessorament, acompanyament i assessorament. Ara, en aquest cas, que parlem avui de famílies i d'infants, doncs, intentem ajudar aquelles famílies amb allò que demanen. Estudiem cada cas, hi ha gent que, evidentment, bé, que no és sòcia, i és igual, la tenim igualment, i mirant de derivar allà on pugui ser més útil. Si ve per avaluació, li expliquem el circuit públic de diagnòstic de TDAH, li proposem recursos privats si és això que vol, si té tractament i vol cercar ajuda en diferents àmbits, per exemple, aspecte més psicopedagògic o educatiu, aspecte més de comportament, mirant de trobar recursos existents, tant públic com privats. Ens ajuda el Col·legi de Psicòlegs, evidentment, usant també serveis públics, però també tenim col·laboradors privats i hi ha gent a Mallorca, a Palma i Mallorca en general, que treballa bastant bé en TDAH, o sigui, que intentant trobar aquest punt i se l'ajuda en aquestes famílies.
Oferiu assessorament i també feu un seguiment.
Sí, sí, si un cop estem derivats o en aquell moment, passa un temps, doncs hi ha famílies que contacten i diuen, mira, ens vas enviar allà i no funciona, allò no acaben d'anar bé, això passa en qualsevol àmbit, no? I aleshores intentant trobar solució, no? Intentant veure si poden canviar o intentant parlar amb professionals sobre què està passant, perquè a vegades hi ha diferents dificultats, i o augmentant recursos o mirant de resoldre problemes, fem aquest acompanyament.
I també treballeu en sèrie divulgativa, és a dir, en oferir xerrades o tallers o recursos en aquestes famílies?
Sí, sí, estem intentant activar això, tallers i diguem, divulgatius fora de l'associació, dins l'associació, no per socis, no? Socis molt demanen temes, per exemple, ara, darrerament tema de mòbils i TDA, que és un tema que està molt del dia, però també altres aspectes, transició des d'infància, adolescència fins a edat adulta, diguem, hi ha un circuit públic d'atenció que dura fins als 18 anys, després hi ha un pas que és una mica, queda una mica complicat. Hi ha diferents temes que nosaltres anem intentant fer tallers i ajuden això. I divulgar tot el que podem, no? Tant en l'equip d'orientació de la conselleria, que anirem la setmana que ve, tenim una cita per intentar donar-nos a conèixer, com també mitjan de comunicació. Estem activant xarxes, estem cercant una persona, ja la tenim, que durà tema de xarxes socials, perquè això és inevitable. Donar-nos a conèixer...
Necessari,
sí, sí.
Molt bé. Comentaves ara el tema de la població adulta, no? Fins ara, el circuit que hi havia a nivell públic és fins als 18 anys. Per què és important fer aquesta ampliació per arribar a la gent adulta també que té aquest trastorn?
Perquè, bueno, nosaltres, bueno, realment tècnicament el diagnòstic amb adults se va, diguem-ne, fer oficial l'any 2013, perquè els manuals diagnòstic tant de l'Associació de Psiquiatria Americana com de l'OMS ho van fer oficial, ja n'hi havia abans, però no era tan oficial. Clar, de 2013 cap aquí, aquests 11 anys, hi ha hagut un boom de diagnòstics i, si he de ser sincer, tenim més demanda d'adults que d'infants en aquests moments. Aquest darrer any ha estat... I cada setmana hi ha una o dues persones adultes que demanen informació, o tenen diagnòstic, o sospiten, o volen informació damunt d'aquest tema. Clar, això s'ha convertit en una necessitat, donar aquest tipus de suport a persones adultes, on no hi ha una estructura en aquests moments, o que coneguem nosaltres, el manco, una estructura pública de derivació més específica, no? Hi ha la derivació habitual, especialitzada, psiquiatria, que això ja és per qualsevol alteració. Però segurament, per nivell de prevalença i per tipus de problema també més especial, igual que hi ha per infants, també estaria bé intentar ja pensar en una estructura d'atenció més pública, però més adequada en aquest tipus de persones que en aquest moment es troben una mica perduda, la veritat, i cerquen, ens troben en altres a internet o a la pàgina web i venen cercant tot tipus de suport.
També heu impulsat un grup d'autoajuda per joves universitaris que coordina un lot que és psicòleg i també ell mateix té TDAH.
Sí, va ser una gran iniciativa d'en Marc Galindo, que està a l'associació. Ell feia el treball fi de màster amb jo i és una persona molt implicada en difondre el TDAH i sobretot...
El varen tenir per aquí un dia.
El varen tenir per aquí, crec que és molt entusiasta i estic segur bueno, que col·labora amb tot. I ell va muntar un grup d'autoajuda d'estudiants universitaris. La UIB té bastant d'estudiants diagnosticats, ja que entren diagnosticats de TDAH, i aleshores se va intentar fer un grup d'autoajuda per conèixer les seves necessitats, veure com funcionava la universitat, què havien de menester. Ja hi ha una oficina que ajuda a fer estructura una mica d'estudis, que ajuda, diguem-ne, a adequar, però aquest grup va funcionar molt bé, realment va començar en 5 o 6 i va acabar en 30 i més demanda, vull dir, i durant pràcticament tot el curs van aportar moltes idees i molt de coneixements, i ens va animar també a anar més enllà, i ara estem treballant amb un programa ja més estructurat de tractament per persones amb TDA que els ajudi a millorar la seva vida, a regular la seva vida, a partir de les demandes que ells ens varen fer, i crec que, bueno, en Marc hi treballa, i nosaltres també, i pràcticament espero que en pocs mesos el podrem oferir.
Molt bé. Després de parlar un poquet d'aquests objectius, de tots els projectes que teniu en marxa, anem a aprofitar que te tenim aquí, Mateu. Parles un poquet d'esta idea que en general, de com ha evolucionat la visió que se'n té avui en dia?
Pues bastant, bueno, TDAH té una llarguíssima història, no? Gairebé més de 100 anys, però polèmica també s'ha d'acceptar, no? Un TDAH que és un trastorn sempre conflictiu, bàsicament perquè el diagnòstic no ha estat mai objectivat, és un diagnòstic clínic, és complicat, no? Hi ha moltes conductes que semblen TDAH i no són TDAH, és molt comòrbid, apareix en molt d'altres trastorns, i per tant això ha generat una
prova específica, clar.
Exactament, això genera aquesta polèmica. També el fet de que sigui el tractament durant molts anys de primera elecció farmacològica ha generat polèmica, no? Avui en dia, jo diria que avui en dia la cosa està bastant més estructurada. Per exemple, el tractament farmacològic, per moltes guies clíniques, com la pròpia l'OMS o la guia NICE, una guia britànica prestigiosa, ja no accepten que la farmacologia sigui el primer tractament, sinó que és un tractament evidentment útil i d'ajuda, però en certes condicions. S'accepta que hi ha molt de nivells de TDAH i se intenta potenciar, diguem-ne, una estructura més, una intervenció més contextual, més global, dins l'àmbit acadèmic, educatiu, psicològic. Naturalment, a vegades fa falta farmacologia i se dona, no hi ha cap problema, però s'ha fet una visió més global d'aquest trastorn, fins i tot en aspectes positius, vist com una neurodivergència, com ha passat en l'autisme també, que no només té aquella visió una mica negativista dels problemes, sinó que tenen certes habilitats i certes condicions, perquè realment el TDAH, dir-li trastorn, és una mica trastorn forçat. És més una condició, una manera d'entendre i de processar informació i de reaccionar davant dels estímuls una mica diferent del que seria més adaptatiu o més majoritari. Per tant, això s'està assumint aquesta nova visió i crec que els canvis seran positius en el futur.
D'acord. Ens comentaves que s'està treballant més cap a, pot ser, un abordatge més psicològic, no?
Sí,
que no més farmacològic.
Exactament. Un abordatge psicològic, però també molt en el que en diuen, molt en situació. Dir, treballar en psicòleg, sí, però dins l'àmbit escolar, on té aquell problema aquell infant? Dins l'àmbit familiar, no? Perquè moltes vegades intervencions més indirectes, ajustar una mica la forma d'ensenyar en aquell infant, mirar de veure els patrons educatius que empleen aquells pares, és a dir, moltes vegades no està tant en centrar en canviar l'infant, que això ha estat un objectiu que és difícil perquè, a més, una condició de neurodesenvolupament similar a l'autisme o dislèxia o altres problemes que hi ha, que realment la real del problema no la canviaràs, és que no té objectiu això, però pots modificar les condicions on aquella infant aprèn, se desenvolupa, funciona, i si les fas més favorables, evidentment l'adaptació pot ser perfecta.
Molt bé, moltes gràcies, Mateu, per tota aquesta informació, i t'hem de demanar a les famílies que ens escolten ara de quina manera poden implicar-se o participar dins aquest col·lectiu.
És relativament fàcil, a qualsevol cercador d'internet podeu posar a TDAH Mallorca i ja que sortim els primers. La web també és feta nostra, és un poc, ja dic, tot és una mica fet nostre, una mica artesanal, però sí, sortim una web allà a TDAH Mallorca i veureu tot el sistema de contacte, i de fet ja diguem, molta gent ja mos troba afortunadament, i més que esperam. També tenim xarxes socials, però poc desenvolupades fins ara. Jo espero que ara ens ajuda que aquesta darrera setmana han aconseguit una persona que se dedicaran a això. Ben aviat mos faran ben visibles, però posant TDAH a Mallorca és fàcil trobar-nos.
Molt bé. I de gràcies, Mateu, per venir a explicar-nos aquesta iniciativa, i esperam que tornis un altre dissabte a contar-nos més coses.
Moltes gràcies, això espero també. Moltes gràcies.
Letres Ràdio és diversió. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es, agència tributària de les Illes Balears.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
I ara arriba el moment de la nostra tertúlia. En altres ocasions ja han parlat dels missatges, podríem dir positius o d'ànim, que circulen per les xarxes socials i que ens arriben constantment. Però avui hi volem aprofundir una mica més i ens plantejam com influeixen aquests missatges d'autoajuda i d'èxit en joves i en adults. Per parlar-ne ens acompanyen ja en els nostres estudis na Magdalena Bausà de Mirabó, la nostra psicopedagoga. Bon dia, Magdalena, com estàs?
Molt ben acompanyada, bon dia.
Molt ben acompanyada, som uns quants avui, eh?
Bastants, sí? I de qualitat.
Tenim un grup de mares, na Noelia, hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Na Neus.
Bon dia.
Na Vicky.
Bon dia.
I na Malen.
Bon dia.
Estau preparades per parlar d'aquest tema?
Sí. Sí.
Molt bé. I tenim també un grup de joves, des de, el més jove que és en Joel, que té 12 anys. Hola.
Hola.
I després anem pujant ja des de 8 a 20, no? Tenim en Sara.
Hola.
En Jaume.
Hola.
En Lluís.
Hello.
I na Margarita.
Hola.
Que estàu tots també preparats per aquí.
Sí.
Sí.
Vinga, molt bé. I anem a començar aquesta tertúlia, perquè és vera que a través de les xarxes ens arriben molts missatges que prometen benestar, èxit, plenitud... Però ens demanem si són realment inspiradors, motivadors, o si poden generar, pot ser, culpa, expectatives massa altes. I com abarquen molts àmbits, els han dividit una miqueta en blocs temàtics. I començarem parlant d'aquells de, podríem dir, autoajuda emocional o psicològica, aquells que ens conviden a ser, podríem dir, positius en tot moment. Si vols, pots, tot depèn de la teva actitud, envolta d'energia positiva... Eh? Vosaltres, joves, veus molts missatges d'aquest tipus?
Sí.
Sí. Sí.
Això és que només me surten més.
Bé, també depèn de les cerques que fa una. I quin efecte penseu que poden tenir sobre l'adolescència? Començam amb els més joves, Joel.
A ver, a mi me parece que esto hace que la gente se piense que todo el día tiene que estar contento y realmente es imposible siempre estar feliz y hay muchas cosas que estando feliz no te van a salir. Deben también... Para algo están las emociones. A veces un día estás triste, otro estás feliz. No es malo sentirse mal. Es una cosa humana que nos pasa a todos y eso es falso. No creo que haya ninguna persona que siempre esté feliz. O sea, que lo que te dicen, se lo inventen.
D'acord. Però quin efecte té eso d'adolescent, aquest missatge constant
d'estar? Te hace sentir mal porque piensas que eres tú el problema, que tú no estás esforzándote por sentirte bien, que es culpa tuya, que si te esforzaras y estuvieras siempre feliz lo conseguirías todo.
D'acord. Penseu que aquests missatges poden fer que un adolescent tingui una manera, pot ser, que no funcioni d'afrontar les dificultats o que ens poden ajudar a fer-nos sentir millor? Vinga, Sara, tu què penses?
A mi me motivan un montón. Encima son frases supercucas, ¿sabes?
Molt bé, és que hem d'escoltar moltes opinions. Jaume, tu què penses?
Sí, jo trobo que hi ha segons quines publicacions que eduquen, inspiren i motiven, que te poden ajudar a donar una passa que... te feia por, no?, però que no volies d'anar i que tant de repetició de veure coses d'aquestes, doncs en el final tomes acció.
Ben, que hi ha opinions molt diferents. Margarita, tu quan te posiciones?
Me cachis. Jo un poc entre les dues. Crec que pot ser motivador, però voler fer allò no t'ha de suposar cap mal. Llavors, si és un repte molt físic, per exemple, tu has de veure si realment tu estàs preparat per assumir això o has de tenir qualque cosa prèvia, com fer esport més rutinàriament abans de fer segons què, i si és pues, rentar la casa i has de veure, no sé, si
però
pot,
si
no...
Però parlant d'aquests missatges, més de ser positius, el que dèiem, no? Tu pots, endavant, rodeja't d'energia positiva, però tot això... depèn de la teva actitud.
Però tu pots, és que depèn, és que tu pots fer no sé quin repte esportiu si tens uns mínims, però i si no pots arribar a això no te frustris, perquè és que hi ha molta feina darrere. I crec que no sabeu... O sigui, crec que la gent que quan ja te publica aquest repte ja ha fet tota aquesta feina i que no se publica. Llavors tu només veus el resultat final i te creus que tothom ho pot fer. Llavors...
És interessant, és interessant. Els adults, què penseu d'aquest tema? Penseu que hi ha diferències entre com ho viuen els joves i com ho viuen els adults?
Home, sí, hi ha diferències perquè els joves tenen unes experiències vitals i els adults tenim unes experiències vitals multiplicades per 2 o per 3.
Clar.
Perdó. I normalment quan tu ja tens una certa edat, no, tampoc no importa molta, ja has tingut qualque fracàs i ja saps que aquest missatge de tu si vols pots du, com diu una Margarita, du una feina darrere, du un backup, que diu, tu has hagut de preparar-te per fer això que vols fer i que pot ser que justament això no puguis. El tema és que has d'aprendre a admetre que no pots. I tampoc no passa res per no poder. Vull dir, no podem fer tot.
D'acord. I ens aturam realment a pensar en el significat d'aquestes frases? Què diríeu? Les analitzam? O simplement moltes vegades se comparteixen perquè, com deia la Sara, són cuques i sonen bé?
Bé, jo penso en, que quan t'arriben, a mi me passa personalment que a vegades m'arriben en un moment que sembla que les necessito. Dic, mira, m'ha arribat aquesta frase motivadora que ara estic en un moment que no sabia per on anar, no? M'ha motivat. Però jo crec que hem de tenir molt present que són frases universals, que cadascú és com és, cadascú té la seva pròpia personalitat o problemàtica social i les has d'agafar segons
el teu moment.
No? Amb pinces, exacte.
Anem a la Magdalena. Magdalena, quin efecte pot tenir sentir constantment, no? Perquè m'ho dic tots, que esteu bastant exposats en aquest tipus de frases, aquest tipus de missatges, tant en un adolescent com en un adult.
Clar, és que depèn de si xerran de curt plaç o llarg plaç. A curt plaç mos poden venir molt bé a segon quin moment, que potser el que necessitaves era un missatge positiu ràpid, així, buah, express, no? I de repente dius, buah, és vera, ja ho puc, fantàstic. A la llarga mos hauríem de demanar, i què passa si no ho puc? El que deia en Vicky, no? O sigui, vull dir, és que està... Aquest tipus de missatges implícitament t'estan dient que sí que has de poder. A la qual és més pressió de la que ja teníem. Vull dir, és que potser ni siquiera passa res si no puc i hauríem de començar per aquí. O sigui, el problema d'aquests missatges és que com que sonen bé i, a més, els hem sentit tantíssimes vegades i, a més, com que qualque moment mos han vengut bé, no els hem posat filtre ni mos hem aturat a pensar-los, en el final... poden tenir un efecte bastant perjudicial. Per què? Perquè potser ens desconnectem de nosaltres mateixos. Potser en aquest moment jo el que necessito és saber perquè estic en un estat emocional diferent. No dir, idò, no, ara he d'estar supercontent, Mr. Wonderful, fantàstic. Potser aquesta emoció m'està intentant dir qualque cosa, que és el que més o menys apuntava en Joel, no?
I com poden influir en la manera, com també comentava, i com gestionar les emocions negatives quan te ve aquella tristor i tu dius, ai, jo no puc estar trist.
Clar, és que depèn. Hi ha moments en què realment no podem estar massa trits perquè l'ocasió... O sigui, perquè necessitem estar d'una altra manera, no? Però si mos avançam contínuament a tapar les emocions, en el final, a lo millor mos estan perjudicant. No sé, és una cosa que hem de pensar a cada moment, que és el que estan fent amb les nostres emocions. Però les nostres emocions són dolentes. En principi, les emocions tenen un sentit i un significat i estan allà per qualque cosa. Si mos avançam a taparles i inclús a considerar que qualcunes d'elles són dolentes i són tòxiques i les han d'eliminar, en aquest cas, a lo millor no aconseguiran créixer del tot com a persones perquè no estem escoltant un missatge que està allà.
D'acord, anem a seguir amb missatges d'altre tipus, molt presents a les xarxes, que parlen de cuidar el cos, per exemple, com apuntava en Margarita, o també de l'autocura, no? L'autocura són aquells de fes del teu benestar la teva prioritat, per exemple, no? I de cuidar el cos, o ho dones tot o no ho aconsegueixes, o per arribar al teu límit primer has d'estar disposat a passar-lo, no? Aquestes frases, no? Ens aturam una vegada més a pensar en el significat d'aquests missatges? o els adonam per bons només perquè parlen de salut a nivell físic i benestar i ja sonen bé. Tu què penses, Lluís?
Jo crec que més la segona, perquè en espanyol, o sigui, si és com l'escola d'abans, a curt plaç, vas i tu vas dir, va, vinga, va, avui intentaré aixecar més per al gimnàs, però a la llarga, si te surten molts, dius, buah, te crees unes expectatives que de, buah, no estic progressant, igual que per exemple, aquest tio, que està fortíssim, tant cada dia puja no sé quant quilo, no sé què, i no estic aconseguint els meus objectius. Si a la millor vegada és el millor és baixar-li un poc, fer bé l'exercici, per exemple, i fer-ho més en calma, no dur pressa per aquelles expectatives irreals que te crea una persona que mira, que a lo millor, com viu d'això, no té una altra cosa que fer que dedicar-se a fer esport 24 hores del dia.
Clar. Joel, en el cas dels nins més jovenets, ara s'ha posat bastant de moda, no? Seguir creadors de continguts que te xerren de com estar en forma, fer esport, seguir rutines... Com ho viuen? Tu creus que realment saben, són realistes o no? El que tu veus al teu voltant.
Jo crec que hacer una rutina, ponerte a hacer deporte o buscar un ejercicios que hacer en internet no es nada malo. El problema es que mucha gente va, o muchos niños de mi edad van con la idea de que un día para otro van a conseguir tener un buen físico siguiendo un camino súper rápido y corto, y claro, tú solo ves la rutina y ya te piensas que de un día para otro vas a notar cambios, pero por eso, en vez de buscar en internet, mejor habla con tus padres, busca información bien, habla con una persona que sepa, y antes de ponerte un objetivo de una rutina súper difícil, empieza poco a poco si nunca has hecho deporte, y céntrate, ponte objetivos cortos, rápidos, y luego al final ya no te pongas un objetivo súper lejano, porque cuando veas que lo ves muy lejos y no lo consigas, te vas a sentir mal, te vas a frustrar mucho.
Un darrer apunte que volia fer d'això, la genètica també influeix, en sentit de, jo per sempre soc una persona que mai engreix per molt que mengi, però m'acosta moltíssim.
Ets molt jove encara,
eh? m'acosta moltíssim posar músculs, saps? I això, a lo millor la persona que veus li va tan bé això perquè té bona genètica de base, però tu a lo millor no tens tan bona genètica.
Cadascú té el punt de partida.
Tens un punt de partida i uns límits.
Jo també trob que si t'has posat a fer exercici perquè has vist un short o el que sigui a TikTok, molt segurament no tinguis un objectiu clar. Ha estat per motivació i ha estat un moment i vas a fer exercici aquesta vegada, aquesta setmana, tal, però segurament el no tenir un objectiu clar, no tinguis la constància per seguir, veure millors resultats, saber-ne més, etcètera, etcètera.
Sortint un poc del món de l'esport en general, perdó, més en no, la de tenir autocura. Partir de la base de que tothom és completament diferent i que s'autocura, que potser tu puguis veure, no és la mateixa que te serveix a tu, és crucial. I primer has de saber qui ets tu i què t'agrada i què creus que necessites. Perquè a mi, per exemple, seure-me en el sofà i no fer absolutament res, és la meva autocura perquè estic tot el dia fent 50.000 coses sense aturar cap meva, i com has fet de... Oh, sóc a casa. Això és el que a mi m'ha bé. Ara, si jo m'he de fer un banyo, per començar que no tinc una banyera, però si m'he de fer un banyo i m'he de posar unes espelmes i música, m'avorresc. Jo estar allà, a un cubículo d'un metre quadrat, amb aigua freda, dic, pues, no tinc res a fer aquí.
I clar, aquí ve un tema. Estan realment associant autocura a consum? A tot el que ens venen? Una miqueta que és... s'autocura i s'està convertint en una altra obligació més, sí. També. Sí, sí, sí. A veure, Magdalena aixecava la mà per aquí.
Sí, sí, aquí jo tinc moltes coses per dir, però no les diré totes. A veure. Si no, és que jo crec que hi ha un tema superimportant i és saber si els meus objectius responen a... Els meus objectius de físic, d'autocura, de por de coses, no? Si responen a el que jo realment necessit i a el que jo realment vull a nivell profund, o si responen a el que m'està dient el meu entorn. Clar, estàvem xerrant en el principi de missatges, no? El risc que correm és que després d'escoltar tant de missatges se mos oblidi que és el que realment volem nosaltres.
Oh. Contundent.
Sí. No tinc més coses que dir per ara.
Anem a la criança, missatges de criança i vida familiar, i aquí mira ses mares. Eh? A les xarxes sovint veiem consells de aprofita cada minut perquè creixen ràpid, però en el mateix temps deixa els autònoms i no els sobreprotegeixis. No? I a vegades són missatges que poden semblar un poc contradictoris. Han d'estar presents, però han de mantenir distància. Clar, això no és tan senzill. Com ho viviu vosaltres? Quan vos arriba tota aquesta informació, vos sentiu acompanyades, vos sentiu jutjades o insegures? No ho sé. Quin tipus de sensació vam, Neus?
Bueno, jo penso que, sincerament, jo, les xarxes socials no són gaire seguidores de les xarxes socials perquè me creen una mica d'angoixa. He de fer i he de ser, i la supermami, i la supermujer, i la superdeportista, i la mejor. I jo, això me crea una pressió que crec que no necessit. I quan me'n vaig dar compte d'aquesta superpressió, vaig dir, anem a afluixar, anem a desconnectar una miqueta. A nivell de maternitat, pues més de lo mateix. És a dir, hem d'estar amb ells, els hem de cuidar, els hem de protegir, però han de ser autònoms i han de ser suficientment capaços amb 3 anys de saber el que ells necessiten en 4, en 5, en 6 mesos, tot va així. A mi les xarxes socials no m'han aportat a nivell de maternitat gaire cosa, més que pressió.
Amem, per aquí, que voleu
dir? Jo, és que, per exemple, per el tema de missatges soc molt selectiva. És a dir, el que vull l'agaf i el que no vull no l'agaf.
Clar.
És a dir, perquè segons les xarxes jo soy super mala madre perquè malcrio a mi hija, etc, etc. Jo crec que aquí cadascú ha de fer el que vol, el que considera correcte, independentment del que la gent opini.
Clar, trobar informació i filtrar-la, no?, per dir-ho així.
Jo és que, com a Malen, bueno, jo és que directament són com en Lluïsa, jo només m'arriben fotos de moixets.
No. Teniu l'algoritme programat per
sí,
això.
Sí, jo fotos de moixets.
Has de saber entrenar-ho.
Sí, el temps ben entrenat. Jo recordo que quan vaig tenir la meva filla, la primera cosa que me va dir una infermera va ser l'estàs malcriant. I tenia la nina 4 hores, tio. Sí, perquè l'havia agafat en braços i vaig pensar, vale, no faig cas de ningú. No per res.
Sinó són una mica com els consells que abans t'arribaven de sa veïnada, però ara t'arriben a través sí, de xarxes. Sí, sí. I
clar,
de
això anava a dir, o sea, quan arribes a casa teva, tens sa mamà, sa sogra, sa veïnada, que tothom te diu, has de fer això, has de fer allò altre. Després arribes a l'escola. Ah, però jo no l'has de deixar fer això, li has de llevar el biberó, l'has de llevar el xupete. Vale, no. O sea, realment puc dir que en aquestes coses no he fet gent de cas.
Jo crec que sí que és vera que quan t'arriba un missatge sobre el que comentaven de la maternitat, te planteges, és a dir, quan jo vull ser realista, jo llegeixo i dic, up, i això jo ho faig, ho hauria de fer o no hauria de fer. Després utilitza el sentit comú i dic que això no va per jo.
Clar, tot depèn de com tu processis aquella clar, informació, no?
Exactament, però sí que és vera que quan t'arriba, jo crec que molta de gent se deu plantejar o se deu comparar. Jo no ho faig, això ho hauria de fer. Aquesta comparació, no? Que a vegades surt de manera innata.
Clar, depèn una mica de si t'ho planteges com una autocrítica o si directament vas a fer allò ràpidament que te diu el missatge perquè no ho estàs fent, no?
Clar, jo... és que cada persona és distinta, no? Però jo el que veig és que estadísticament cada vegada veig més pares i més mares en el sentit de culpa i amb més inseguretat. Dic estadísticament, després cada persona és distinta, però això de bon surt. O sigui, és que estic molt avasada a veure mares que pensen que ho estan fent tot malament, però facin el que facin, és que és indiferent. Vull dir, i me plantejo de bon surt aquesta sensació. I, bueno, no sé, d'aquí mestres, crec que és la Noelia, no sé si hi ha més gent, però crec que m'agradaria saber si vosaltres també teniu aquesta sensació de que en realitat... I la Margarita.
Margarita.
És que estava mirant-nos. Sí, bando. Perdó. Però sí que crec que, en general, tenim un problema en l'educació de que massa pares i massa mares estan massa insegurs contínuament de si ho estan fent bé o malament. I jo crec que, en realitat, un nin i un al·lot, sobretot, necessiten dues coses. Un, que els pares els estimin i que els hi arribi, o sigui, que ells siguin capaços de donar-se en compte de que això és així, i seguretat. Resta de coses són importants, però van molt a darrere, no? I clar, la seguretat és important. Si les persones que estan educant són persones que contínuament estan insegures de si ho fan bé o malament, hombre, en els finals ens hauríem de plantejar si això pot tenir conseqüències.
Y en cuanto a los jóvenes, que el problema es que, claro, antes tú veías como a tu alrededor los demás padres y veías que los tuyos estaban o en la media o estaban por debajo o eran parecidos. Y ahora, claro, ves a padres perfectos por todas las redes sociales y te piensas que tus padres lo hacen todo mal. Y el problema es que tus padres, cuando tú naces, no te viene con una guía de el 17 de noviembre, cuando tengas 14 años, ya ni tienen un carnet de cómo criar a tu hijo. No tienen un curso. O sea,
pues ellos aprenden, manual, ¿no?
Aprenden sobre la marcha. Y claro, hay que tener en cuenta que no son perfectos. Y tú también piensa un poco. Tú, claro, como tú no lo has vivido, i luego...
Podem estar contents, pares, no? Allò, us ha sortit un defensor.
I sobre los padres, que... O una cosa o la otra. Tú no eres el que está mal de no poder hacer 20.000 cosas, ni estar con tu hijo, ni cuidarte a ti, ni dedicarte un día, ni estar siempre con él. Y claro, los influencers piensan en qué intención tienen. Ellos, la mayoría es su trabajo, ellos se dedican a que tú les creas y tener seguidores. Ellos muchas veces no lo hacen con la intención de que...
Que tú estiguis més feliç.
Sí, ellos lo hacen lo que más seguidores los va a dar y lo que está de moda ahora. Piensa cuál es su intención antes de pensar si reflexionar el mensaje ya o no.
D'acord, molta informació.
Que per primera vegada crec que tiraré un punt a favor a les xarxes socials.
Web.
Per fer sa nota discordant.
Clar que sí.
Tampoc, vull dir, hi ha molt de contingut de qualitat també.
Sí.
A internet en general, però ara estic xerrant específicament de xarxes socials, però a internet hi ha moltíssimes coses que són molt bones, de molta qualitat i igual de vàlides que si surten un llibre, que si surten un documental, que si surten a X lloc que tingui millor valoració social, diguem. I crec que es poden servir per lo que deia abans Nonelia, de reflexionar i aturar-te i pensar. I a lo millor tenir idees de dir, ostres, jo mai havia pensat que podíem fer això. O, ostres, a lo millor els infants són capaços total i jo pensava que no. I te poden ajudar com a mínim a reflexionar. I després tu pots adaptar a la teva pròpia manera. Però jo entenc que, igual que jo no sé de moltíssimes coses i de moltíssims oficis, l'educació, si s'ha especialitzat, és perquè és tan complexa i hi ha tantíssimes coses a tenir en compte que, jope, la gent estudia només això. Llavors, te pots informar igual que t'informaries de medicina, de cuina, d'arquitectura...
Clar, potser hem de posar més en els focus de si la gent està preparada per rebre tota aquesta informació que tenim disponible, no? Perquè una mateixa informació pot provocar que algú faci un exercici d'autocrítica, com dèiem, o que algú realment faci un viratge en tot el que pensa i vagi per un altre camí, només perquè alguna persona que crea continguts es tirar cap allà per un interès econòmic, fins i tot pot ser, no? Per tant, és complicat. Hi havia moltes mans aixecades, Magdalena.
Sí, o sigui, jo crec que el tema de les xarxes és vera, tampoc les han de demonitzar. Tenen un contingut de molt poca qualitat i altre que és de molta qualitat. Probablement el problema estigui en la manera en què consumim les xarxes, que sense massa filtre, en moments en què estàvem pensant molt poc. Vull dir, és que a lo millor la mateixa informació també per un llibre o per una xarxa i la manera de processar-lo és distinta. Mos podríem plantejar com afrontar nosaltres l'ús de les xarxes, però és que també el medi en si jo crec que fa que tinguem menys esperit crític per el moment en què ho agafem.
Sí, molt lligat en això que havia dit a Magdalena, perquè hi havia tantes famílies amb tant de sentit de culpa que s'havia dit ara fa uns minuts. Jo volia afegir que, des de la meva experiència com a docent, crec que una de les coses que passa és exactament el que ara deies. Jo crec que moltes vegades venen dient t'he vist això a les xarxes, te sembla que podria anar bé? Jo sempre els dic, tot el que diu a xarxes està bé, però ho has de calibrar, ho has de madurar, ho has de mastegar. No vol dir que el que estigui ja li pugui anar bé al teu fill o a la teva filla, perquè ells miren aquesta sobre... Hi ha molta sobreinformació i pensen que...
I contradictòria. Anar...
Claro. I per això molts tenen aquest sentiment de culpa que no és real.
Hem xerrat de molts de missatges d'autoajuda, podríem dir. Anem acabant missatges d'èxit, que també n'hi ha. D'èxit laboral, social, econòmic... són aquells missatges que, per exemple, te diuen fes-te milionari amb el teu talent, guanya dos vés des de casa sense esforç, no? Com si esforçar-se molt fos una cosa d'ingenus, no? I Sèxit Vertader fos saber trobar el camí curt. Els relots, vos passa que quan veus molta gent jove mostrant cotxos, casa, viatges de luxe, vos motiva això?
La majoria són alquilats.
Penseu que això és una imatge, venga, Sara, realista?
Nada que ver. No, si no, créeme que yo ya estaría en un chalet y mira a ver dónde estoy.
El camino corto es la lotería.
Clar, sí. Què volies dir, Margarita?
Que la gent pensi que si aquesta gent realment se pot fer tan rica i tan milionària fent feina des de casa perquè han de vendre cursos de com fer-te ric per guanyar més dopers.
Perquè
sí, si ja tens dopers... Pues...
Però clar, en un lot de 12, no 13 anys, en 12 anys, en teoria, no haurien de tocar massa xarxes socials, però potser entren a YouTube, per exemple, molts, i veuen aquells shorts. Tu creus que s'ho creuen, Joel? Que realment pensen que poden arribar de forma fàcil a ser milionaris o tenir molt de dobbers?
Normalment, directament, esto te sale ya como publicidad. Ya no te sale como un vídeo, ya te sale como una marca y una publicidad. Y yo creo que muchas veces se lo creen y dicen, en unos años, yo ahora no, pero me saldrá una oportunidad que de un día para otro me haré millonario, seguro. Ya me saldrá la oportunidad, ahora no me voy a esforzar porque ¿de qué me va a servir realmente? Lo conseguiré seguro, súper fácil. ¿Para qué me voy a esforzar? O sea, no se lo mira mucho realmente.
Tu, Magdalena, alguna vegada ens ho vas comentar, no? Que hi ha molts dels lots que tenen entre les seves fites ser milionaris.
El tema de les expectatives, jo crec que antes les expectatives eren un poc distintes de les d'avui en dia. Això seria interessant xerrar-ne, no? Però sí, hi ha bastant dels lots que la seva gran expectativa... Mira, per exemple, jo ara, antes de que comencin els curs, els hi poso un qüestionari i l'han d'omplir sí o sí, no? I una de les preguntes és què vols fer més endavant? Uau, la quantitat de brokers que estan comparadent és brutal. Perquè fa uns anys no era així, vull dir. Per què volen ser brokers? Per forrar-se. I que alguns directament te diuen milionari. Ah, no. Vale, fantàstic. Jo me deman si això pot generar una futura generació de gent amb frustració, perquè,
hombre,
ho veig un poc complicat. O de gent milionari, però, també, clar.
I com se combina tots aquests discursos, no? Perquè tenim, d'una banda, els missatges que t'ho has de donar tot, i l'altre que prometen resultats ràpids i fàcils sense esforç. Tornem en aquella contradicció, no? de missatges. És complicat.
És que jo crec que, al final... està molt bé rebre informació, però informació. El que ara tenim és un excés d'informació, que és una infoxicació, el que apuntava na Noelia, no? O sigui, estem intoxicats de missatges. En el final és molt difícil seleccionar o tenir esperit crític, perquè quan un està intoxicat no digereix bé. I aquí, realment, la metàfora jo crec que és molt gràfica, no?
Una cosa és la vida de xarxa, el perfecte, i una altra cosa, i el que han de tenir clar és que ningú t'arreglarà res. És a dir, en aquesta vida és tot pico-pala, i que no arriben les coses perquè sí.
I que la gent que se fa famosa i rica amb internet han tingut molta sort. Bueno, hi ha un que s'ha fet milionari amb xarxes socials, n'hi ha 100.000 que no, i que s'hagin intentat-lo pensant que qualque dia seran com aquella gent. I també que molta gent va desperta d'algo que no, ja sigui de tema bombers, tema físic, tema
psicòleg... Això també és important, no? Sí. Aquella font...
Hauria pegat el millor més, vàlida, quan estem no? xerrant abans de missatges d'autoajuda i tal, molta gent te xerra com si fos aquí un psicòleg o un entrenador personal o el que sigui, i no són.
A punt important, Magdalena?
Crec que és molt important tenir moments... de deixar de rebre missatges i missatges i missatges i escoltar-nos a nosaltres mateixos. I després diferenciar què significa realment tenir èxit i quin tipus de vida vull tenir. I si és el mateix tenir una vida en plenitud que una vida plena d'èxits. No sé, perquè hi ha molt de temes per pensar.
Fent-nos una conclusió, Magdalena, com hauríem de començar a treballar tot això, no? No només el missatge que llegim, sinó també qui hi ha darrere, que ens transmet, quan parlant de benestar, quan parlant d'èxit, en quina conclusió podem acabar per ajudar-nos tots a fer una mica també aquella autocrítica que comentava na Noelia.
Vale. Jo he fet cas a algú que m'ha dit que sempre saps que no és diccionari i he cercat.
Has cercat.
I he llegit una frase d'en Byul Chung Hang, que no sé exactament com se pronuncia, per a que es premi, és el darrer premi Princesa de Astúries de Comunicació i Humanitats. Així que li haurem de fer cas. I diu això: si imperatiu ser positiu no és innocent. És una violència que culpabilitza qui sofreix i converteix el dolor en una errada personal. La felicitat obligatòria és la nova forma d'opressió.
Uau. És un missatge per acabar. Acabam amb un missatge.
I això traduït a positiu és: i si disfrutàvem de lo que tenim?
Molt bé, jo crec que ara gaudirem d'uns uns minuts de pausa, perquè ha estat molt intensa la tertúlia. Moltes gràcies a tots. Tornaràs, Madalena?
Tornaré.
Molt bé.
Tres ràdios. Joc net.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional Els Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a congresinternacionalramonllull2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
Bon dia! Avui he preparat un test perquè, com ja sabeu, tenim la secció d'estelleristes i avui és el torn d'una Irene de Shinigamis de Mallorca, que moltes vegades em fa tallers sobre cultura japonesa, manga i anime.
Hola.
Benvinguda, com estàs?
Muy bien.
Preparada?
Sí.
Super, idò. Com ja saps, farem unes preguntes superràpides perquè te poden conèixer. I començant pels inicis. De petita ja t'agradaves manga i s'anime. I quines eren les teves aficions?
Sí. Jo, la verdad es que desde bien pequeñita ya veía Bola de Drac en la tele catalana. Y es que además recuerdo que mi madre me decía: no, veas a Son Goku, que te da pesadillas. Y yo, sí, porfa, quiero verlo. Pero bueno, luego también veía Sailor Moon o Detective Conan, que ya, pues, yo creo que ya no me daban tantas pesadillas.
Uns clàssics.
Sí.
I després de gran, ¿com és que te vas interessar més per la cultura japonesa?
Pues creo que ya fue a los 14, 15 años que pues encontré unas amigas en el colegio que también leían mangas y dije, ostras, me los podríais prestar, ¿no? Que yo todavía no me he comprado esto, no sé dónde se compran.
Uh-huh.
Y me los prestaban en el patio, los íbamos leyendo, quedábamos en el patio simplemente para leerlos y luego ya entonces descubrí dónde estaban las tiendas. Porque claro, es que hace mucho tiempo de esto, ¿eh?
Qué guay, pero ahora ya me extendes, ¿no? Es fácil.
Ahora sí, ahora está a tope, tenemos Universo del Cómic, tenemos Gotham Comics, que ya estaban por aquella época, pero yo no sabía dónde estaban.
Todo un trozo.
Sí.
Y después, bé, tens el Club Otaku. ¿Qué es lo más difícil de presidir un club así, no?
Lo más difícil es encontrar el tiempo para dedicarle a ello, porque al final la asociación es un voluntariado que hago yo y los compañeros. Y claro, la vida adulta significa pues trabajar 40 horas semanales, ir a comprar, ir a hacer tus cosas.
Una casa.
Exacto.
Sí.
Y entonces tienes que encontrar tiempo para poder hacer papeleo, cosas del banco, los eventos como tal, y es complicadito.
¿Y trobar un relleu, pintura, per dur l'associació també, o encara no?
Yo confío en que los niños que están por aquí por Novenima Manual, alguno de ellos nos cogerá el relevo, yo creo que sí.
Jo ho espero també, crec que vaig caros, que tenen ganes.
Sí.
I després, què és el que més t'agrada de les mangas, animes, cultura japonesa en general?
Me gusta el poder desconectar, ¿no? Lo que decíamos del día a día, de la casa, el trabajo y tal. Entonces, pues tú te coges tu media horita y pues en lugar de un libro o una película, pues coges un manga o un anime, que al final pues no deja de ser ocio, que te descansa la mente, que disfrutas y te lleva a otros mundos.
Qué guay. I ja centramos un poc més en la ràdio. Quan i com vas començar a participar en el programa?
Uf, pues la primera publicación que he visto por redes es de octubre del 2022.
Uh-huh.
Pero me da la sensación de que hace más, de que vine antes. Entonces, no sé, como me siento tan a gusto, pues sí.
Fa un temps, ¿eh? I en una frase, així per qui no conegui la secció, com resumiries el teu taller On no venim en manual?
Pues es una manera divertida de aprender sobre la cultura japonesa.
¿Y dos momentos más divertidos de ser radio? ¿Te recordis?
Pues recuerdo con cariño cuando vino Kasumi, estuvimos cantando aquí en japonés. Creo que no dimos ni una, pero fue muy divertido.
Tampoc donem ni una en català, chicos.
Y luego también hubo un día que os enseñamos a bailar el Caramel Dancing, que vino Selene también, y ahí sí que lo dimos todo y salió súper bien.
Molt top, molt top, aquell moment ja també el record.
Sí, sí.
I ja per acabar, un consell pels nins i nines joves que els agradi molt els mangas, anime, la cultura japonesa.
A ver, ahora han cambiado mucho las cosas de como cuando yo los leía, ¿no? Pero yo creo que si en algún momento alguien nos dice o oís que leer manga es raro, que hacer disfraces o hacer cosplay cuando no es carnaval es de raros también, yo os diría que no hagáis ni caso, que no estáis haciendo nada malo, estamos leyendo, estamos creando y estamos dejando la expresión y la libertad de la imaginación, con lo cual... Ni caso, la gente está muy amargada.
Que bé, i si no, que vagin a Xinigamis de Mallorca i trobarà moltíssima més gent en qui compartir un temps així, no?
Exacto.
I de fins aquí aquesta secció, moltes gràcies, Irene.
Muchas gracias a vosotros.
I després d'escoltar aquest test d'en Margarita, en Irene, arribem ja al final de la primera hora del programa i ho fem amb un recull de propostes o iniciatives vinculades en criança o educació. Començant parlant d'una iniciativa per treballar programació a 5è i 6è de primària. Ens ho explica Biel Cardona, director de l'Escola Politècnica Superior de la UIP.
Avui, des de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de les Illes Balears, us volem presentar una iniciativa molt especial, Scratch a l'Escola. Després d'anys organitzant l'Scratch Day, fem un pas més per apropar la programació als infants. Amb Scratch, un llenguatge visual basat en blocs que s'uneixen com peces de Lego. Els nins i les nines poden aprendre a pensar de manera creativa, lògica i col·laborativa. El projecte té dues fases. En la primera, els mestres de 5è i 6è de primària que s'hi apuntin rebran formació en pensament computacional a través d'una microcredencial universitària impartida per Belén Palop de la Universitat Complutense de Madrid i el seu equip. En la segona, aquests mestres, juntament amb estudiants col·laboradors de la UIB, impartiran tallers als centres escolars per fer que els infants descobreixin la màgia de programar els seus propis jocs i històries interactives. Tot això és possible gràcies al programa MIT de l'Escola Politècnica Superior. Si voleu saber-ne més, visiteu la nostra web eps.uib.es/serà-cpis, tot junt.
Gràcies per la informació i ara continuem parlant d'una proposta dirigida a alumnat de formació professional. La participació en la Hackató Internacional DigiEduHack. Ens explica Eva Vives, professora de FP, al CEPA Balanguera.
Sou estudiants d'imatge personal o d'electricitat? Vos interessen les noves tecnologies? Si és així, vos convidam a participar en el nostre hackathon dins el marc de DigiEduHack anomenada Smart Hair. L'alumnat de l'IES Politècnic i el CEPA La Balanguera participa conjuntament per trobar solucions innovadores i construir una cabina per a realitzar anàlisi capilar utilitzant les darreres tecnologies com l'intel·ligència artificial, la cromoteràpia o l'internet de les coses. Us esperam a tots a l'IES Politècnic el proper dijous 13 de novembre a les 11 del matí per hackejar junts.
I ara seguim amb propostes per famílies que ens fan arribar des de FAPA Mallorca.
Bon dia. Des de FAPA Mallorca volem fer arribar les distintes iniciatives que a MIPAS i AFAS faran els pròxims dies per ajudar a les famílies en la criança dels seus fills o per fomentar el vincle entre famílies i escola. Començam amb la diada de l'Escola Polida de l'AFA Pere Casas Noves, que dia 15 de novembre convida les famílies a participar en la millora d'estructures de l'escola i de l'hort, a més d'un berenar. D'altra banda, dia 18 de novembre, la MIPA FEIP Forneis ha organitzat un World Café per abordar com es pot fer per a que famílies i escola vagin en una mateixa línia. Dia 9 de novembre, a l'IES Bendinat, hi haurà una xerrada per parlar de begudes energètiques. Què poden fer les famílies? Una altra proposta és la de l'Escola de Famílies de l'AFA del CEIP Esmolinar, que dia 27 de novembre oferirà una xerrada sobre la importància del joc i sobre quin ha de ser el paper dels adults. I en el mes de desembre, concretament dia 4, es durà a terme la xerrada Com afecta la relació dels pares en l'educació dels infants, organitzada pel CEIP de Sant Lluís. Trobareu més informació sobre aquestes i altres activitats a les xarxes socials de les diferents AMIPAs.
I acabam aquest recull d'iniciatives parlant d'un esdeveniment molt important que se celebrarà aquest mes amb motiu del Dia Internacional de la Infància, una nova edició del Parlament Infantil. Ens ho explica Patricia Greses, tècnica de Polítiques d'Infància d'UNICEF Comitè Balears.
Volia comentar-vos que el proper 20 de novembre, que és el Dia Mundial de la Infància, estarem al Parlament Infantil amb 14 grups de participació local de municipis que són ciutats amigues de la infància, xerrant d'una cosa que crec que ens preocupa molt. Xerrem de com ens afecta tot el tema de l'entorn digital, com podem millorar-ho i quines propostes tenim perquè les autoritats puguin fer lleis, normes i polítiques que puguin protegir-nos i defensar-nos. Gràcies a la col·laboració del Parlament Infantil i també de l'Oficina Balear de la Infància i Adolescència, quasi 50 nins, nines i adolescents de les Illes Balears podran construir de manera col·lectiva el seu kit digital de supervivència per fer front a algunes qüestions de les que són imprescindibles que ens podem protegir. Així, contarem amb consells per a companys i companyes i també propostes a administracions que tenen competències en aquests temes. Així que, bueno, vos animem a seguir aquesta acció i a reflexionar, compartir i encendre els drets de la infància digitals.
Moltes gràcies, Patricia, per aquesta informació. Com heu pogut escoltar, hi ha moltes iniciatives i propostes pels pròxims dies, però nosaltres ara hem de fer una petita pausa per donar pas als nostres companys d'informatius i després continuarem en la segona hora de No venim amb manual amb continguts divertits per aprendre jugant i dedicades a participació d'infants i adolescents.